Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa assegura que per afrontar la realitat dels abusos comesos en el si de l'Església no n'hi ha prou amb el gest de demanar perdó, encara que és imprescindible, sinó que cal impulsar, sobretot, accions decidides per reparar el dolor de les víctimes. En el missatge amb la intenció per al mes de març, que s'ha fet públic aquesta tarda, Francesc és molt clar quan assegura que l'Església no ha d'amagar mai més aquest problema, amb el qual ha traït la seva missió. D'alguna manera, el Sant Pare posa davant dels nostres ulls una realitat dura que cal prevenir, cal evitar i, sobretot, cal afrontar amb transparència. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimecres 2 de març, aquest dijous 2 de març, perdó, memòria de Sant Lluci. Donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
El Mobile World Congress ha superat totes les expectatives i ha tancat les seves portes amb 88.500 visitants. El CEO del GSMA, Geoff Hoffman, ha assegurat que el Congrés ha tornat en plena forma. La fira ha acollit congressistes de 202 països, 2.400 exhibidors i més d'un miler de ponents i líders empresarials. Amb altres qüestions, el Consell General del Poder Judicial ha xifrat en 721 les reduccions de condemnes per la llei del només sí és sí. Aquest dijous el Consell ha fet públic el recompte de reduccions de condemna i també absolucions agressors sexuals per l'aplicació d'aquesta llei. Les dades fins l'1 de març apunten que els tribunals han acordat, com dèiem, com a mínim 721 reduccions de pena, un fet que ha suposat com a mínim 74 excarceracions. A Catalunya s'ha rebaixat condemnes almenys 49 agressors, 5 dels quals han quedat excarcerats. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil escorcollen durant aquest dijous diferents seus d'ambulàncies EGARA en una investigació vinculada amb corrupció i finançament irregular. L'operatiu el tutela el jutjat d'instrucció central número 5 de l'Audiència Nacional i participa a la Fiscalia Anticorrupció. El cas està sota secret d'actuacions. N'estarem molt pendents.
Gràcies, Carla. També us explicarem que l'Arquebisbat de Barcelona, segons hem sabut avui, iniciarà el procés d'atenció a les víctimes d'abusos que hauria comès el sacerdot Josep Vendrell mentre estava destinat a Caldes d'Estrac als anys 70. Està previst que amb aquest pas es pugui posar en marxa el procediment davant del Tribunal Eclesiàstic que investigarà els fets destapats pel diari El País. D'altra banda, la Basílica de la Sagrada Família creu que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona i els veïns del carrer Mallorca reprendran després de les eleccions municipals del 21 de maig, segons ha explicat aquest matí el president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel. I el terratrèmol del 6 de febrer, de magnitud 7,9, amb epicentre al sud-est de Turquia i amb una quarantena de rèpliques, ha provocat una onada de solidaritat per a Càritas Internacionalis, especialment aquests dies. Carmen Gómez de Barreda, tècnica de projectes de Càritas Espanyola, ha explicat a Ràdio Estel que les dificultats de la zona fan més necessària que mai la coordinació. I després del bloc informatiu entrevistarem el president de l'associació E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, que ens presentarà la segona assemblea cristiana programada per aquest dissabte al matí a la Universitat Abat Oliba Seu de Barcelona. En els inicis hi haurà una pregària i una salutació especial del cardenal Joan Josep Omella. I avui, secció de litúrgia, la litúrgia a prop dedicada al sagrament de la unció dels malalts, seguint l'itinerari dels sagraments. Ens acompanyarà el director del Servei Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Catalunya, Joan Bajo, sacerdot de la diòcesi de Tortosa. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas avui a la redacció de l'informatiu i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el papa demana que l'Església posi en marxa accions concretes, decidides, a favor de les víctimes dels abusos. En el missatge amb la intenció de pregària per al mes de març, que s'ha fet pública aquesta tarda, Francesc invita a pregar pels qui pateixen a causa del mal rebut per part de membres de la comunitat eclesial, amb l'objectiu que trobin en la mateixa Església una resposta concreta al seu dolor i al seu patiment.
Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor i a su sufrimiento.
Missatge del Papa amb la intenció per al mes de març. El podeu trobar a través de les xarxes socials de Ràdio Estel, per exemple, al Twitter, @RadioEstel. I avui, coincidint amb aquest missatge, amb la intenció mensual del Papa, hem sabut que l'Arcabisbat de Barcelona iniciarà el procés d'atenció a les víctimes d'abusos que hauria comès Josep Vendrell mentre era capellà de Caldes d'Estrac als anys 70 del segle passat. Està previst que amb aquest pas es pugui posar en marxa el procediment davant del Tribunal Eclesiàstic que investigarà els fets destapats pel diari El País. Recordem que ahir mateix l'arcabisbat explicava que havia trobat dos informes del rector d'una altra parròquia propera on alertava que l'actitud de Vendrell no era correcta i explicava el testimoni d'algun jove que deia que Vendrell els demanava, a ell i a altres nois i noies, una pràctica sexual immoral. També hi ha una carta d'un pare que relata a l'arcabisbe d'aleshores el testimoni del seu propi fill i demana que el rector sigui retirat de la parròquia, tractat mèdicament i desplaçat a un lloc on no hi hagi cap nen. També hi ha el testimoni, del qual es feia ressò ahir l'arcabisbat, d'una comunitat religiosa i d'un altre fidel que defensaven el sacerdot dient que era difamat.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Canviem de qüestió. La Sagrada Família creu que no té sentit que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona i els veïns del carrer Mallorca es reprenguin abans de les eleccions municipals del 28 de maig. Ho ha explicat aquest matí el president delegat de la Junta Constructora de la Basílica, Esteve Camps, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà.
A 4 mesos vista de les eleccions municipals, pues, jo també trobo lògic que l'Ajuntament pues, digui, escolti, jo no puc negociar res perquè no sé si tornaré a ser l'Ajuntament. En aquests moments les negociacions estan parades.
Esteve Camps ha assegurat que quan es reprenguin les negociacions serà present, lògicament, la Junta Constructora de la Sagrada Família i estarà disposada a dialogar. Esteve Camps també ha detallat que la verticalitat de la façana de la Glòria es pot tirar endavant i que està legalitzada des de l'acord d'ara fa uns anys per donar cobertura legal a les obres del temple. D'altra banda, torna a canviar el calendari de la finalització del gran gruix de les obres del temple expiatori, com ja s'explicava ahir a la roda de premsa de presentació de la memòria. El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família ha dit en aquesta entrevista avui al matí a Ràdio Estel que no es pot mantenir la data del 2026 que estava prevista. Els motius, segons Esteve Camps, són l'aturada durant 2 anys per la pandèmia i l'encariment d'un 20% en els costos.
El que no podem mantenir és la data del 2026, perquè han sigut 2 anys d'aturada tècnica, 2 anys de reducció d'ingressos, 2 anys d'improductivitat. Això no es recupera d'un dia per l'altre.
Esteve Camps també s'ha mostrat satisfet en aquesta entrevista a Ràdio Estel amb la recuperació el 2022 del 80% de visitants que hi havia abans de la pandèmia, xifra amb la qual s'han superat les previsions inicials de 8 punts. D'altra banda, el terratrèmol del 6 de febrer passat, de magnitud 7,9, amb epicentre al sud-est de Turquia, seguit d'una quarantena de rèpliques com a mínim, una d'elles de magnitud 7,6, ha provocat especialment aquests últims dies una onada molt important de solidaritat canalitzada des de Càritas Internacionalis. Carmen Gómez de Barreda, tècnica de projectes de Càritas Espanyola, ha explicat a Ràdio Estel que les dificultats de la zona fan més necessària que mai la coordinació.
La frontera entre Turquía y Siria, que es una zona geográficamente y políticamente complicada, ¿no?, de acceso, y el desescombrado, por supuesto, el acceso a la zona sigue estando limitado, aunque, claro, el balance de personas que se puedan rescatar pues ya será mínimo, con vida, quiero decir. Actualmente la situación es distinta en Turquía y en Siria, pero en general, bueno, los dos países se están coordinando bajo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, digamos, cada uno tiene un nombre distinto. Están coordinando las acciones de las organizaciones que pueden trabajar, dónde, en qué lugar, porque no es una zona fácil.
La responsable de Càritas ha destacat que l'ajuda combina l'atenció a l'emergència amb un pla perquè les famílies afectades superin el moment de màxima necessitat que pateixen en aquests moments, poques setmanes després del primer terratrèmol.
En el caso de Turquía, lo que se está haciendo a través de la red de la Iglesia, haciendo atenciones en los lugares en los que se han sido designadas, ¿no?, las personas de primera necesidad, reparto de mantas, de comida caliente, de kits de higiene, a la vez que se está preparando un proyecto más largo porque se quiere atender a las personas tanto en las zonas afectadas como en las principales ciudades del país, que es a donde muchas se van a ver forzadas a desplazarse. Pero eso ya es una atención a medio plazo.
Carmen Gómez de Barreda ha comentat, a més, que l'entitat catòlica ha hagut de treballar amb més rapidesa en el cas de Síria.
En caso de Caritas Siria, sí que han puesto en marcha directamente un proyecto de emergencia de atención de necesidades básicas, con muchísima preocupación por el tema de higiene, porque ya había el peligro de una epidemia de cólera, y esto pues ha venido a dar la puntilla, ¿no?, en términos de salud, y directamente han puesto en marcha un proyecto de primera fase de atención de necesidades básicas y luego la atención de medio plazo en las personas afectadas.
A més de les desenes de milers de morts i els prop de 90.000 ferits, així com dels més de 160.000 evacuats dels seus habitatges, es calcula que hi ha més de 7.600 edificis esfondrats en una població que pateix, en el cas de Turquia, les conseqüències de la catàstrofe, en un nombre de 13 milions i mig de persones. La tremolor de la terra ha impactat més seriosament al nord de Síria, tot i que no pas amb tanta quantitat de morts i ferits. En aquesta regió viuen 4 milions i mig d'habitants, dels quals la immensa majoria, 4 milions 100.000, depenien de l'ajuda humanitària, la majoria dones i menors. La xifra ja arribava a Síria a gairebé 1.500 morts només una setmana després del sisme.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Minut i serà 7:15. El papa Francesc ha rebut amb tristesa la notícia de la pèrdua de vides humanes i ferits causada per l'accident de tren d'aquesta setmana a Larissa, a Grècia. En un telegrama signat pel cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, el pontífex assegura les seves pregàries a tots els afectats per aquesta tragèdia i a les famílies de les víctimes, alhora que confia les ànimes dels difunts a la misericòrdia de Déu. Després, el pontífex beneeix els qui s'encarreguen dels rescats i els qui presten assistència. Els agraeix el seu compromís i la seva solidaritat. Recordem que la col·lisió entre un tren de mercaderies i un altre de passatgers es va produir aquest dimarts passat a la nit entre Atenes i Salònica, a prop de la ciutat de Larissa. El balanç és com a mínim de 32 morts i 85 ferits, segons les últimes informacions de què disposem. Una mica més de 29.000 alumnes de centres de titularitat pública i d'escoles cristianes de la diòcesi de Girona estan matriculats durant aquest curs a l'assignatura de religió catòlica, xifra que representa gairebé un 25%, és a dir, un de cada quatre escolaritzats en aquest territori. D'aquest total, uns 10.200 alumnes estudien en centres públics i uns 18.900 en escoles cristianes. Aquestes xifres s'han donat a conèixer aquest matí als mitjans de comunicació en una compareixença del delegat episcopal d'ensenyament de l'Escola Cristiana del Bisbat de Girona, Pere Micaló, que ha explicat que el fet de tractar-se del primer curs amb normalitat després de la pandèmia i, per tant, d'haver-se deixat enrere els grups bombolla, s'ha pogut normalitzar també la classe de religió. Recordem, a més, que el llibre Escoles Laudato Si, una pedagogia ecohumanista de l'editorial Claret, es va presentar ahir al vespre a la mateixa llibreria Claret de Barcelona amb la participació de l'autor del treball, Carles Armengol, de Roser Bosch, membre del grup d'Ecologia i Justícia de Justícia i Pau, i Claus Travesora, responsable de pastoral de les escoles gabrielistes, en un acte que va presentar la nostra companya periodista de Catalunya Cristiana i sotsdirectora d'aquesta publicació, Carme Munté. L'escola com a lloc de transformació per a antonomàsia és un dels espais ideals per treballar des del punt de vista educatiu, la pastoral i els eixos de l'encíclica Laudato Si, com van recordar tots els participants en aquest acte de presentació. Tornem a parlar del Papa perquè Francesc recorda el bisbe auxiliar de Los Angeles que va ser assassinat ara fa uns dies, David O'Connell. Abans del funeral, que serà demà a la mateixa ciutat de Los Angeles, l'arcabisbe d'aquesta arxidiòcesi nord-americana, José Gómez, ha recordat també el bisbe O'Connell, que va ser assassinat el 18 de febrer, i presidirà una missa a Hisenda Heights, al suburbi on el prelat va ser trobat sense vida. En aquesta celebració d'ahir, al suburbi es va llegir el telegrama al qual ens referíem, aquest condol expressat pel Papa a través del secretari d'Estat Pietro Parolin. Francesc recorda la figura del rector, sempre preocupat pels pobres, els immigrants i els necessitats. Un home, el fins ara bisbe auxiliar de Los Angeles, dedicat a promoure la pau a la comunitat local. Demà serà a la Catedral de la Mare de Déu dels Àngels de Los Angeles el funeral del prelat que era d'origen irlandès i bisbe auxiliar de l'arcidiòcesi des del 2015. I recordem una informació també del Papa, i és que el pontífex ordenava ahir la derogació de les normes que permetien l'ús gratuït o favorable dels béns immobles de les institucions i els organismes curials de la Santa Seu. Amb el rescripte publicat pel mateix Sant Pare, els cardenals, els bisbes i qualsevol dels càrrecs de la cúria hauran de pagar un lloguer si volen viure als habitatges del Vaticà. Aquesta decisió l'ha presa el pontífex per fer front, segons la Santa Seu, a la gravetat de la situació econòmica d'aquest estat. Un rescripte és una resposta escrita pel Papa sobre una qüestió de govern o disciplina de l'Església o a partir d'una sol·licitud de gràcia, privilegi o dispensa. El Papa demana un sacrifici extraordinari per destinar més recursos a la missió de la Santa Seu i augmentar també els ingressos procedents de la gestió del patrimoni immobiliari. Recordem que, d'altra banda, el Papa es troba d'exercicis espirituals amb motiu de la Quaresma i és per això que ahir no es va celebrar l'Audiència General i té aturada la seva activitat d'audiències i de recepcions oficials.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. 'Sense distància', un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 6 minuts d'un quart de 7. La Universitat Abat Oliba Seu, al carrer Bellesguard, número 30 de Barcelona, acollirà aquest dissabte la segona assemblea cristiana organitzada per l'associació E-Cristians en col·laboració amb l'Associació Catòlica de Propagandistes i la mateixa institució acadèmica anfitriona. Amb el lema Nous Impulsos, Vies Noves de la Dissidència a l'Alternativa, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, farà una salutació i pregària d'obertura després de la benvinguda del rector de la Universitat Abat Oliba, Rafael Rodríguez Ponga. Després, una primera part sobre nous impulsos servirà per analitzar la defensa de la vida humana, la concepció cristiana en el món de l'empresa i la qüestió de l'educació sexual i afectiva a l'escola. I una segona part consistirà en l'exploració de propostes per donar aquest nou impuls a l'alternativa cristiana davant de temes importants d'interès públic que predominen avui. Ens acompanya per presentar aquesta segona assemblea cristiana el president de l'Associació de Cristians i exconseller de la Generalitat, Josep Miró i Ardèvol. Sempre un plaer, senyor Miró i Ardèvol. Bona tarda.
Bona tarda. Encantat de compartir una estona amb vostè.
Moltes gràcies. I amb els oients, per descomptat. Bé, com definiria aquesta segona assemblea cristiana? Què és? De què es tracta?
Doncs, com vostè explicava molt bé, es tracta de definir dos coses. Una, l'existència de noves experiències, de noves iniciatives, que permeten veure que en l'àmbit de la fe hi ha nous impulsos i que això mostra també, ajuda a veure la seva vitalitat. I d'una altra banda, una revisió més global, en el sentit de que és una evidència, malgrat que moltes vegades no ens hi aturem prou a considerar-la, de que la concepció cristiana, no únicament com a feia, sinó també viscuda com a cultura, és dissident en quant a la cultura oficial, en quant a les lleis, en quant a les polítiques públiques. És dissident i contracultural. Abans eren els hippies, avui són els cristians. Un producte estrany dins els paràmetres de què avui dominen a la societat.
Sí, sí. Curiosa aquesta reflexió que ens proposa Josep Miró i Ardèvol, perquè ara es tracta de ser com alternatius, eh? com anant a contracorrent.
Primer d'assumir que som dissidents, és a dir, que estem als marges, estem apartats de les idees que impregnen el poder. Només que es veu, cal veure les lleis que es fan. Ara no entraré a recitar-les. Però...
Sí, però hi hauria molts exemples del moment actual, d'aquests dies, fins i tot.
Fins i tot d'aquests dies. Bé, si un grup queda eternament instal·lat amb la dissidència, s'acaba esgotant. I aleshores ha de passar a ser una alternativa. Que vol dir tenir la capacitat de ser tu qui acabis impregnant l'orientació de les lleis, inspirant les seves finalitats i la forma d'aconseguir-les. Aquesta és la qüestió.
La qüestió és que la concepció cristiana ofereixi més iniciativa en positiu, per entendre'ns, no? Allò que els cristians creiem de la família, de la vida humana des de l'inici fins al final, i de molts altres temes, vaja, de la cohesió social, de la lluita contra la pobresa. Podríem posar molts exemples.
És, ni més ni menys, que convertir en aplicacions concretes la doctrina social de l'Església. Tenim una concepció extraordinària, però que no passa de l'àmbit acadèmic. I el que es tracta és de trasvasar-ho en la vida pràctica, en la vida de cada dia. Hem d'aconseguir definir, per exemple, què vol dir, amb les condicions concretes d'avui, unes polítiques públiques que siguin capaces de generar el bé comú, per posar un dels puntals del que és la doctrina social de l'Església. Bé, doncs aquest camí de la dissidència, l'alternativa, com pot ser aquest camí, què podem fer, forma part de la segona sessió de l'Assemblea.
La segona sessió, que ja hem comentat, que és aquesta, la d'explorar propostes. Després d'una primera, en què hi haurà com un diagnòstic de diverses situacions o realitats que tenim avui, no?
Diagnòstic i mostrar algunes de les iniciatives. Per exemple, n'hi ha una de molt interessant, i perquè és molt inèdita, que és, si partim del principi de cap espai de la vida temporal pot quedar exclòs de la presència de Déu i de la presència de Crist, per exemple, la pregunta és això com es fa a l'empresa. Doncs bé, hi haurà una exposició, perquè ha començat aquí, una experiència molt fructífera, que ja fa anys que dura, es va iniciar als Estats Units i a Mèxic, s'ha anat extenent per Europa, i ara començarà aquí. Què es pot fer des d'aquest punt de vista en termes concrets i pràctics? És un dels exemples d'aquesta part del matí.
Molt bé. Doncs tot això serà a partir de 2:15 del matí, si no recordo malament, no? Aquesta assemblea cristiana, aquest dissabte a Barcelona, a la Universitat Abat Oliba. Bé, recordem que l'Associació de Cristians és una plataforma, una entitat, una plataforma de trobada, un gran grup de trobada que va néixer l'any 2001 per promoure la presència de la concepció cristiana a l'espai públic. Aquesta és una mica com la carta fundacional, molt telegràfica, senyor Miró, però aquí de vegades el fet d'entrar en el debat públic pot comportar que hi hagi persones que es preguntin, no? Els cristians, l'Església, no estaran fent política amb això? Vostè què diu quan li pregunten aquestes qüestions? Clar, potser sí que es fa política, però no partidisme, lògicament. No s'entra en la dinàmica dels partits.
Exactament, i després cal diferenciar l'Església, com a tal Església, del paper dels laics. Som nosaltres. El paper dels laics, i en la vessant de l'evangelització, aquesta és també una disciplina a seguir, som els que tenim d'aplicar la doctrina social de l'Església. És a dir, la doctrina social de l'Església no és una teoria que flota pels núvols i s'ensenya a algunes universitats. És, sobretot, com ho han manifestat la majoria de papes des de Lleó XIII, una forma d'intervenir en la realitat individual i col·lectivament com a cristians. I col·lectivament. I això se'ns ha oblidat. Això és fer política. Esclar que és fer política, però com vostè diu, és fer política, però no és fer política de partit.
És a dir, que la concepció cristiana pot ser transversal en diversos partits i en alguns temes, fins i tot...
El problema d'avui en dia és que no hi ha partits en els que pugui exercir-se aquesta transversalitat, pràcticament.
No hi ha partits, vol dir vostè, que acullin aquests temes, no?, que es plantegen.
Ser interlocutors vàlids en el sentit que et reconeixin, doncs, que aquí, amb aquesta concepció, hi ha aportacions que poden ser d'utilitat. Hi ha un refús, em sembla claríssim, de la immensa majoria política, i això encara és més accentuat a Catalunya, en aquest sentit. Hem evolucionat a pitjor, segurament, per absència d'aquest compromís cristià. A veure, quan diem que hem de treballar pel bé comú, no és possible treballar pel bé comú sense actuar en el pla col·lectiu, i actuar en el pla col·lectiu és el pla polític.
Uh-huh.
Quan diem que és necessari doncs enderrocar les estructures de pecat, no és possible enderrocar les estructures de pecat, més quan aquestes, en moltes ocasions, són lleis, sense actuar en el pla polític. I així podríem seguir.
I tant. Bé, avui hem parlat amb Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians, sobre aquesta assemblea cristiana que es fa aquest dissabte al matí al carrer Bellesguard 30 de Barcelona, on hi ha la seu de la Universitat Abat Oliba Seu. Bé, es pot confirmar o cal confirmar la participació, pel que sabem, de quina manera es pot fer, per correu electrònic, per telèfon... o si...
A aquesta alçada, per correu electrònic, per telèfon, encara queda tot el dia de demà.
Ah, exacte.
De totes maneres, si algú es presenta abans de les 10,
sí,
també pot tenir temps d'inscriure's materialment en aquest moment, perquè hi haurà una llista habilitada per això, per persones que...
Es decideixin a última hora, per entendre'ns, no?
Exacte.
Sí.
Lo prudent és inscriure's per correu o per telèfon.
Entrant en el web ecristians.net, es pot fer buscar la manera de fer-ho, vaja.
Sí, sí, està molt clar.
I finalment, un apunt, si pot ser breument, què creu que pot sortir d'aquesta trobada, d'aquesta assemblea cristiana? Quins temes potser és més viable que surtin com a propostes fermes, amb certa capacitat d'incidir, encara que sigui, com vostè deia abans, des de la dissidència, des del caràcter alternatiu?
D'una banda, aquelles concretes que s'apuntaran. L'existència per primera vegada d'una plataforma que reuneix a la majoria de grups que defensen la vida de Catalunya, això és una realitat que ha començat a funcionar. La iniciativa que li m'he referit sobre l'empresa, el grup que hi ha treballant sobre el tema de l'educació sobre gènere i sexualitat a l'escola, i que és molt escandalós. Però sobretot jo apuntaria a dos de caràcter més global. Un, el de paper dels joves i de la seva organització, per intervenir en aquest espai públic, i a l'altre, la possibilitat o no, i això només el temps ho dirà, de construir a la nostra societat una corrent social cristiana, un moviment social cristià que sigui capaç de tenir presència en l'espai públic, cultural, polític, i que comenci a caminar per canviar aquest estat de coses tan lamentable que ens toca viure.
Doncs bé, esperem que surtin aquestes propostes com una alternativa amb capacitat d'incidir socialment. Recordem que serà el cardenal Joan Josep Omella present a l'inici. No sé si després estarà tota l'assemblea, però almenys farà com una pregària, una benedicció i unes paraules d'encoratjament, suposo, oi?
Sí, ell dirigeix la pregària inicial, fa una exhortació, i jo també desconec quan marxarà, però suposo que l'agenda que té habitualment...
No li permetrà potser quedar-s'hi tot el matí, en tot cas. Molt bé.
Hi ha tan poc temps en què vingui, pregui amb nosaltres i ens exhorti.
Molt bé. Doncs recordem que hi ha aquesta adreça electrònica, secretaria@e-cristians.net, secretaria@e-cristians.net, per demanar la inscripció en aquesta assemblea cristiana. Moltes gràcies, senyor Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians. Que vagi molt bé dissabte. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies, gràcies a Ràdio Estel.
3 minuts i mig en els que passen de 6:45. De seguida, la litúrgia a prop.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor.
Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. La litúrgia a prop.
Passen 5 minuts de 6:45. Seguim l'itinerari dels sagraments que vam començar a principis de gener amb el baptisme. Hem anat fent aquest camí i el continuem. També ho farem les properes setmanes, sempre amb algun incís per raons d'actualitat o de temps litúrgics. I seguint aquesta ruta, avui parlarem de la unció dels malalts. És el sagrament que imparteixen habitualment sacerdots o bisbes i que consisteix en la unció, és a dir, a ungir amb oli sagrat, posant aquest oli sobre el cap normalment de les persones que han estat d'una manera o d'una altra afectades per la seva salut. No necessàriament que estiguin a punt de morir, perquè no és un sagrament de moribunds, sinó, com indica el seu nom, de malalts. També es pot administrar aquest sagrament, sobretot segons les últimes disposicions, després del Concili Vaticà II, a tots els que tinguin més de 65 anys, encara que no pateixin cap malaltia greu. Parlem d'aquest sagrament amb el director del Servei Interdiocesà de la Salut de Catalunya i sacerdot de la diòcesi de Tortosa, concretament rector a Rasquera, Joan Bajo, també molt amic d'aquesta casa. Mossèn Joan Bajo, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-me un cop més.
A vostè, gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Bé, a banda del que hem dit, com definiria vostè el sagrament de la unció dels malalts? És un sagrament de perdó, per tant, equivaldria a la reconciliació, però en un moment que pot ser el final de la vida, no? O que és un moment de malaltia.
Sí. Bé, cal partir de que els sacraments de la malaltia són tres. Sacrament de la unció, la penitència i l'Eucaristia en forma de l'antiga, com se'l coneix antigament, el viàtic.
El viàtic.
Per tant, respon una mica al que vostè preguntava, que dins del sagrament de la unció també hi ha el sagrament de la penitència inclòs.
Mm-hmm.
Els primers ritus és el de benvinguda, el desig que caigui la pau a la casa o a l'hospital o a la parròquia, la pau a tots els que assisteixen en aquell moment, i llavors se demana el perdó a la persona malalta que ha de rebre la unció. Llavors, si ho pot fer verbalment, ja la confessió sacramental ordinària, i si no, se fa la indulgència plenària que està reconeguda per a situacions molt greus, o que, uh-huh, que no té coneixement, que està amb una UBI, per tant no té connexió amb el món, llavors, o en situació agònica, llavors se li dona l'absolució papal o la indulgència plenària concedida pel Sant Pare.
Uh-huh. Per tant, és un ritu que pot incloure aquesta exposició explícita de les faltes o pecats que equivaldria al sagrament de la reconciliació o no, en el cas que la persona estigui inconscient o per alguna indisposició d'aquell moment no es vegi en cor de fer-ho. Però el sagrament serveix igual i el ritual, pel que sabem, és senzill. És imposar tres vegades amb l'oli del crisma la creu sobre la persona malalta. Té algun ordre concret tot el que és la celebració del sagrament? Bé, el sacerdot o bisbe és al costat del malalt, sigui a l'hospital, sigui a casa, o sigui en una església, que també passa, no?, moltes vegades.
Sí. El ritus, l'ordre del sagrament és ritus d'acolliment, com en qualsevol sacrament.
Uh-huh.
L'absolució penitencial i llavors una pregària introduint el moment àlgid del sacrament, que és la unció, hi ha que fer una salvetat. Amb l'oli infirmorum, amb l'oli dels malalts, que es beneeix el dimecres, el dia
de la missa crismal, no?, per Setmana Santa.
Crismal.
Habitualment el Dijous Sant, però moltes diòcesis abans, el dimarts o el dimecres.
Exactament.
Sí.
Llavors, si no n'hi ha, es pot, ja dins del mateix ritual, la fórmula per poder beneir l'oli en aquell moment.
Uh-huh.
Llavors, es fa la imposició de mans, seguint una mica la imitació de Jesús, que imposava les mans per guarir les malalties, s'ungeix, com bé dieu vos, el front del malalt amb la fórmula sacramental, i després es fa la pregària del Pare Nostre i la pregària final.
Molt bé. I bé, aquest sagrament havia rebut el nom d'extrema unció. Encara s'utilitza aquest nom, però no és el correcte en aquests moments, sinó que és unció dels malalts. Potser el gran canvi en la concepció humana, social i eclesial del sagrament és aquest, precisament, que no sigui un sagrament per a moribunds, sinó per a malalts o persones més grans de 65 anys.
Exactament, perquè, com bé dieu a la introducció, el Concili Vaticà II va voler que es tornés a anomenar, com primitivament se dia, unció dels malalts. No pas com el coneixem nosaltres, com a extremunció, com a sacrament dels moribunds, no. No té per què. El que passa que moltes vegades, com que ja culturalment també el tema de l'amor ens fa una mica d'angoixa, jo com a capellà d'hospital m'he trobat de vegades que m'han cridat ja que s'estava acabant, la persona aquella, no, mossèn, procuri fer alguna cosa ràpid perquè no es doni compte. No, anem a veure, és un sacrament de vius, perquè normalment els sacraments són per als vius, no pas per als morts. No?
I és un sacrament de vida, com també s'ha dit moltes vegades, no, aquest?
Exactament.
Sí.
Per tant, és un sacrament pel qual el sacerdot o el bisbe i la comunitat cristiana prega pel malalt, imposant-li les mans damunt del cap i, a més, ungint-lo amb l'oli, que és un símbol, l'oli, de guarició i de benestar. Per tant, el que busquem, l'objectiu que persegueix aquest sagrament és la vida, no pas la recomanació de l'ànima que t'estàs acabant o que t'has mort, no, sinó que és un sacrament, certament, per donar trobament amb el Crist metge, que continua estant proper a les persones malaltes per guarir-les i alleugerar i alliberar les seves malalties tant físiques com espirituals.
Està clar, i per tant cal fer molta pedagogia encara, 60 anys després de l'obertura del Concili Vaticà II, dient que no és el sagrament de l'emergència, de dir que aquell s'està morint o aquella, sinó que és un sagrament que a més es pot rebre moltes vegades, fins i tot s'està promocionant molt, oi, en el temps de Pasqua, per exemple, el dia de la Pasqua del malalt, 6è diumenge de Pasqua, que hi hagi a les parròquies la recepció d'aquest sagrament per part dels més grans de 65 anys o els que estiguin malalts o tinguin alguna indisposició.
Exactament. Inclús jo, com a capellà hospitalari que porto 28 anys en hospital, pues, molta gent que ha fet intervencions quirúrgiques dos i tres vegades, pues, ha rebut la unció perquè pues, són cristians i volen estar enfortits i preparats per aquesta situació, no perquè la intervenció hagi d'anar malament o que d'allò, sinó perquè volen anar enfortits espiritualment a aquesta situació d'intervenció quirúrgica. Per tant, no és una perspectiva de que vulguin morir-se o que tinguin pensament de que s'han de morir, sinó al contrari. El Senyor els dona fortalesa, però això és el símbol de l'oli. És allò que penetra dins i que tonifica i que purifica i que dona estímul als músculs. Pues, també el simbolisme és aquest, donar estímul i engreixar pues, la part espiritual o la part religiosa de la persona.
Molt bé. Doncs hem donat unes pinzellades avui sobre aquest important sagrament, el de la unció dels malalts, un sagrament de vida, d'esperança i que també es pot rebre moltes vegades. També pot rebre-lo un jove que ha tingut una malaltia considerada mínimament greu o no tan greu, de la qual es refà i després potser fins que es fa gran no el torna a rebre. També és una possibilitat. No és ni de moribunds ni de gent gran només, sinó de persones exacte, malaltes o que creuen que la malaltia els pot complicar. Bé, un plaer parlar amb Joan Bajo, sacerdot de la diòcesi de Tortosa i director del Servei Interdiocesà de la Salut de Catalunya. una abraçada i recordem que la Pasqua del Malalt aquest any se celebrarà el 14 de maig, anunciem.
El 14 de maig,
exactament. Sí, sí, per estimular les parròquies a viure aquest sagrament. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Molt bé, gràcies i fins una altra.
Fins una altra. Fins aquí aquesta secció, la litúrgia a prop. Fins aquí Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. De seguida, a les vespres, des de Montserrat, a les 8, torna Camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau.